La Caravana, un programa sobre rodes. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Sis minuts que passen de les 5 del matí, gairebé... del matí. He dit del matí? Acabo de dir el matí? Sí, sí, he dit del matí. De la tarda. Sis minuts que passen de les 5 de la tarda. Leo Espluga, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Bon matí, el que sigui.
Sí,
bon dia.
Tant és.
Em perdones?
I tant, per suposat.
Perquè avui saps de què parlem, no?
Avui parlem de redenció.
Doncs això.
I tant.
La redenció com a concepte filosòfic.
Sí,
m'agrada,
sí.
Això.
Bueno, he agafat la redenció i dic, bueno, a veure què podem dir de la redenció, no?
Tira, tu ja saps que començaré a destrossar tot, eh?
Sí, no passa res, ja vinc preparat mentalment.
Som-hi.
Bueno, així, ràpidament, redenció vol dir... Es pot llegir de dues maneres diferents.
Sí.
Com alliberament,
uh-huh.
Ja sigui de l'esclavatge, d'una pena o d'una aflicció, el que sigui,
val.
O com a retornar a un punt d'ordre o de sentit, no? O sigui, perquè és una redenció, és tornar a un lloc, no?
Val.
I,
no havia vist així, mai.
I, bueno, doncs aquí ho tens. I li estava donant voltes, no? I dic, aviam com podem encaminar això, no? O sigui, en quin sentit té a veure la redenció? O sigui, com opera aquesta redenció, no?
Uh-huh.
I al final, com més m'interessa és com la redenció com a alliberament, no? Com a tornar a aquest estat de pau o arribar per primer cop a aquest estat de pau, no?
Val.
I tot això té a veure amb el sentit, no? Amb el sentit d'algú, o sigui, amb els significats.
Exacte, amb que les coses agafin...
O sigui, en quin sentit tenen les coses, no?
Val.
I llavors doncs, he pensat, ostres, quins autors parlen del sentit de les coses?
Mm-hmm.
I sobretot des d'una perspectiva com de projecte, no?
Val.
Perquè una redenció implica un abans i un després. I implica un estat previ a la redenció,
sí.
Un actuar i una conseqüència d'aquest actuar, que és el redimir-se.
Sí.
No? O sigui, són tres estats. Per tant, implica com un viatge, d'un lloc a un altre, no? I he pensat, dic, bueno, tres autors que a mi m'interessen molt, que parlen precisament això, són Camus...
Sí.
O Camí, si ens posem una mica puretes.
Camus.
Sartre i Nietzsche, no?
Val. Fem un
paròdic. I tant.
Per qui no els conegui.
Vale. Ràpidament. Bueno, Nietzsche no crec que calgui presentació, però jo tot i així la faig.
Tira.
O sigui, Nietzsche és potser el filòsof que representa la ruptura més gran de la filosofia gairebé, no? Juntament amb Descartes, podríem dir. Ara estic aquí tirant uns triples increïbles, però és un filòsof del segle XIX,
mm-hmm.
Alemany, llegit des de Hitler a Stalin a anarquistes, comunistes, revolucionaris...
Déu-n'hi-do,
De tot. O sigui, hi ha una multiplicitat d'interpretacions nietzschianes,
mm-hmm.
I és un autor que és qui proclama, tot i s'havia dit abans, però és conegut sobretot per la proclamació de la mort de Déu.
Uh-huh.
De Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado.
Sí.
No, un enfurisme conegudíssim de l'Aurora.
Anem a Camus.
Camus és conegut per ser una persona molt atractiva, això per començar, i...
Físicament?
Físicament, sí, sí.
Sí?
Sí, sí. Premi Nobel de Literatura, també, conegut sobretot per l'obra de L'estranger o La peste, no? Uh-huh. Jo crec que són les dues obres més importants. També feia teatre, i juntament de tot el cercle intel·lectual francès, no? És absurdista, la filosofia de l'absurd, no?
Filosofia de l'absurd?
De l'absurd, especialment en el llibre El mite de Sísif, no?
Uh-huh.
Que després parlaré d'ell.
Vale.
I per últim, Jean-Paul Sartre, no? Que és com un altre del grup d'intel·lectuals francès, van tindre el seu conflicte amb Camus, un tema
sí?
molt, molt interessant. Un dia parlaré d'això, si vols.
Vale.
I conegut sobretot per ser el pare de la filosofia existencialista com a tal.
Vale.
No en un, sinó per dir, som existencialistes. I és conegut també per la nàusea, no? un llibre molt interessant, A porta tancada, obres de teatre, i El ser i l'anada és potser la seva obra filosòfica més important.
Val. I has agafat aquests tres autors per parlar de la redempció.
Correcte.
Per què aquests tres?
Vale, doncs aniré per ordre. Em deixo el caramelet, que és Nietzsche, pel final,
val.
Perquè he portat aquí una cita d'un aforisme,
uh-huh.
Però d'entrada parlarem de Sartre. No? Passarem més per sobre de Sartre, perquè és potser el més farragós i complex a nivell teòric,
val.
Però he escollit a Sartre perquè Sartre té una afirmació que és com cabdal de l'existencialisme, que ve a dir que l'existència precedeix a l'essència. Què vol dir això? Que la vida humana no té un sentit previ a la pròpia vida, que no hi ha una finalitat, que això seria una cosa aristotèlica, no? O de l'escolàstica, que el ser humà no té cap sentit vital a part del que es construeix en el seu propi projecte vital.
Per tant, que allò que busquem sempre, que és perquè ha vingut l'home a aquesta terra, no? Perquè naixem, deixem de buscar-ho perquè no té,
exacte,
no té sentit.
Ell parteix d'un ateisme radical per, val, sustentar això, no? Per, uh-huh, en el sentit que no, hi ha, no poden haver-hi finalitats, uh-huh, no, per Sartre, i la pròpia finalitat serà el construir aquest significat. I per què, què té a veure això amb la redenció, no? Doncs m'agrada molt aquesta idea de la vida com a projecte, no? De l'actualització de la pròpia llibertat, no? Sartre parla que som radicalment lliures, és l'únic valor fonamental que té el ser humà, uh-huh, i des d'aquesta llibertat, en el desig de la meva llibertat i la llibertat dels altres, puc construir els valors, no? Vale. Llavors això vol dir que per Sartre, no, així ràpidament, no, no seria que hi ha gent bona o gent dolenta. Hi ha gent que fa accions bones i ja fa, hi ha gent que fa accions dolentes, no? I això per mi té molt a veure amb la redenció, no? Perquè al final quan un es redimeix, no? Quan es recupera o quan s'allibera, no? D'un mal o d'una mala conducta o d'un sentiment de culpa o del que sigui, al final el que està fent és exercir la seva llibertat per construir un projecte i encaminar-se cap a algú.
Uh-huh. No? Entenc que, segons Sartre, no ho sé, eh?
Sí, sí.
Entenc que no existeix la idea del bé i del mal, sinó les accions bones i les accions dolentes.
Clar, aviam. Aquí entrem, això ja és una mica més farragós, però sí. O sigui, sobretot unes idees morals que es derivin de la religió, no? Estaríem en contra. O sigui, com idees abstractes que existeixen fora de rotllo urbe, que estan allà fora de nosaltres, sí, i hi ha com el bé i el mal com a figures estàtiques. No, Sartre no estaria a favor d'això. Utilitzaria com a pilars morals, no? Doncs, l'exercici de la llibertat. Seria com lo fonamental per decidir el bé i el mal en tant que col·lectiu. No? Vale. Ara bé, Sartre volia deixar aquí el tema de l'existència i l'essència perquè, bueno, són conceptes que trobo que són bastant interessants, el tema de la vida com a projecte, no?
Sí.
Però ara arriba Camus, que, bueno, Camus jo recomano molt des d'aquí llegir El mite de Sísif, és un llibre que recomano molt, uh-huh, perquè es pot llegir molt bé sense tindre coneixements previs de filosofia. Un s'ha d'esforçar una mica, però no excessivament, o sigui, és accessible, és un llibre accessible, és superben escrit, amb una prosa bellíssima, i és un llibre que comença potser de les maneres més radicals que es pot començar un llibre, que diu, només hi ha una qüestió realment important filosòficament parlant, i és el suïcidi. Ep. Patapam. O sigui, entra fort, no?
Sí.
De realment, la seva tesi com a filòsof absurdista, uh-huh, és què fem si la vida no té sentit. No? O sigui, què fem?
Sí, clar.
Què fem? O sigui, perquè Camus cau en la realització de que Tot això és absurd. Vull dir, la nostra existència és absurda, el que ens passa és absurd, tot és absurd, no? No té cap mena de sentit transcendent. Vull dir, no hi ha cap fi últim ni cap sentit, però diu, eps, això que sembla tan dolent,
sí,
que sembla tan com nihilístic, no? O és supernihilista, no? D'alguna manera, diu, però això és la part bona, no? Precisament, com res no té sentit, podem donar-li el sentit que vulguem. O sigui, podem construir el sentit que vulguem, no? I per mi això és la redenció, perquè és una reapropiació dels fets. O sigui, quan la redenció té a veure amb reapropiar-se simbòlicament d'algú, de que hi ha unes coses que tenen un sentit, i quan una redimeix li canvia el sentit, no? Canvia quina relació tens amb aquells fets,
val,
no? Perquè te'ls mires des d'un altre lloc. No? Si tu, pel que sigui, no? A la vida t'has dirigit cap a un camí o cap a, bueno, una sèrie d'accions, i et redimeixes, vol dir que canvies la teva relació amb elles, no? D'alguna manera, fas uns actes, no? Que d'alguna manera et perdonen, no? O ho veus diferent, no? Tot allò, jo crec, no sé.
Vale. Jo que t'estic seguint, abans em deies, Sartre i Camus se les van tenir.
Sí.
Però al final acaben dient més o menys el mateix.
Són molt similars, els existencialistes i l'absurdisme. Ara bé, hi ha diferències, eh?
Uh-huh.
Vull dir, Sartre és molt més humanista, o sigui, ell té un llibre conegudíssim, que és una zona de conferències, L'existencialisme és un humanisme,
sí,
és un pensament molt més polític, i el Camus primer, el del mite de Sísif, abans de la publicació de l'Home Rebel, se'l pot acusar molt d'individualista, no? Perquè la seva filosofia està molt centrada en l'individu, perquè així ràpidament, quan ell postula l'absurd, uh-huh, és a través de lo que ell diu la consciència lúcida, no? Quan un té un moment de lucidesa, que és el despertar de la vida quotidiana, no? Jo sempre poso l'exemple d'anar al tren o a l'autobús, no? Jo crec que és l'exemple millor, que un de cop com agafa consciència d'un mateix i del que l'envolta i diu, què és això? O sigui, perquè estic a una cosa que és metàl·lica, va amb rails, va ràpid, m'estic dirigint de punt A a punt B, per què treballo, per què vaig a la... O sigui, no té cap sentit tot això, no? O sigui...
A vegades ens llevem i passa una mica això, sobretot els dilluns.
Sí, exacte, especialment els dilluns, no? Que dius, ara, ostres, o sigui... Però és aquest sentiment de realització de que carai és tot això, no?
Sí.
I... Però per Camus tot, hi ha una idea de... Hi ha una rebeldia, sempre, no? I per ell, la redenció vital podria té a veure amb la rebeldia, no? És com, em rebel·lo contra els déus que no existeixen, em rebel·lo contra l'univers, que és absurd, i precisament com no té cap sentit, em rebel·lo contra ell, i la meva vida té sentit perquè em rebel·lo contra el no sentit donant-li sentit. Lo qual és, per mi és un pensament potentíssim. Té molta força, no? Dir, no, jo li donaré el sentit i em rebel·lo contra l'absurda, contra la foscor absoluta.
Vale. Anem a Nietzsche.
Anem a Nietzsche, tu. Plato fuerte. Nietzsche, volia deixar un parell de coses clares abans de Nietzsche, no? A Nietzsche sempre es diu que és nihilista, que és existencialista. Són dues coses absolutament errònies. Vull dir, volia deixar molt clar des d'aquí, no? Vale. Aprofito la veu que tinc per aquestes... Nietzsche se la pot interpretar de moltes maneres, però no és nihilista ni és existencialista. Anem a deixar-ho clar.
Què entenem? Trobem definicions curtes.
Nihilisme vol dir que res té sentit.
Sí?
Nihil... O sigui, és nil vol dir nada, en llatí. Llatí, sí. I vol dir com... Nil vol dir com... nihilisme és nadismo. O sigui, nada tiene sentido, res és absurd... O sigui, absurd no, perdó. És que aquí hi ha una barreja de conceptes. I existencialista és la filosofia sartriana, de Sartre.
Allò que ens explicaves abans, eh?
Correcte. I Nietzsche no va per aquí.
Val.
Nietzsche va per un altre lloc.
Trenca'm tot, ens ho deies abans.
Nietzsche, bueno, ell diu en Ecce Homo, que és un llibre semi-autobiogràfic, filosòfic, diu, jo no soy un hombre, yo soy dinamita. Vull dir... Sí, ho diu tal qual, eh?
Déu-n'hi-do.
I diu... Déu-n'hi-do. I quan escriu sobre la Zaratrusta, no?
Sí.
Diu que aquell serà l'obra més important que trenqui la història per la meitat, no?, a nivell teòric. Cosa que va fer.
Poc ego, això, però...
Poc, sí, poquet. És un tranquil... Un que es va aixecar tranquil, no?, aquell dia. Jo, mira, vaig escriure això. Però quan... La filosofia de Nietzsche és una filosofia vitalista. No? Per això és com antinihilista, de fet. O sigui, tot el que fa Nietzsche és construir, o sigui, destruir el nihilisme, o sigui, atacar el nihilisme. El que ell fa és un diagnòstic.
Val.
No? Ell diagnostica que la cultura occidental es dirigeix i està empoderada per un esperit nihilista. I ell, precisament, el que vol és atrevessar aquell nihilista per arribar a una societat vitalista, no? A un ser humà, el que ell dirà l'Ubermensch, que es maltradueix per superhome, que és una traducció que a mi no m'agrada perquè té un caire una mica feixista. Meta-home, jo crec que és més interessant.
Bueno. I... És més Marvel, eh?
Sí, exacte, no? Rotllo... I bàsicament, una de les formulacions més... de Nietzsche, més famoses, a part de l'aforisme de Déu a mort i de més, és l'aforisme de la, quan formula la Terra retorn. No, és un concepte fonamental a la filosofia nietzscheana, que s'ha interpretat de moltes maneres. Té una visió geològica, una cosmològica, una ètica... A mi la que més m'agrada és com des d'una perspectiva moral. No? I la Terra retorn, bàsicament, és una concepció circular del temps. En canvi, o sigui, ell recupera una concepció en canvi de lineal del temps, sinó circular. No? I la formula de la següent manera, que és el que he dut una mica, que ho llegiré una mica per sobre, no?
Som-hi.
Que és l'aforisme 341 de la Gaia Ciència, que diu així, és el peso más pesado. Diu, ¿cómo te sentirías si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijera, esta vida, tal como la estás viviendo ahora y tal como la has vivido hasta este momento, deberás vivirla otra vez y aún innumerables veces? Y no habrá en ella nunca nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada suspiro y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida deberá volver a ti. Y todo en el mismo orden y la misma secuencia. Incluso también esta araña y esta luz de la luna entre los árboles. Incluso también este instante y yo mismo. El eterno reloj de arena de la existencia se invertirá siempre de nuevo. Y tú con él. Pequeña partícula de polvo. ¿Acaso te lanzarías al suelo rechinando los dientes y maldecirías al demonio que te hablara de esa forma? ¿O has vivido alguna vez un instante extraordinario en el que hubieras podido responderle eres un dios y nunca he ido algo más divino? Cuando un pensamiento así se apoderase de ti, metamorfosearía tal como eres o tal vez te trituraría. La pregunta sobre cualquier cosa, ¿quieres esto otra vez y aún innumerables veces? Se impondría sobre actuar como el peso más pesado. O podríamos preguntarnos, ¿qué tan bien dispuesto debes estar hacia ti mismo y hacia la vida para no desear ninguna otra cosa que no sea esta última, eterna confirmación, este sello? Patapam.
Déu-n'hi-do, ¿eh?
Déu-n'hi-do. Es heavy, ¿no? Aquí lo que nos está dient... és ja ho heu escoltat, no? Que apareix un dimoni i et diu que repetiràs la teva vida eternament.
Exactament igual que l'has viscut, eh?
Exacte. Què és? I la pregunta nietzscheana és, què és això, una condemna o una benedicció? Uh-huh. És una pregunta fonamental, per això dic que és un tema moral, no?
Ell s'ho respon?
Ell s'ho respon, sí.
Val.
Ell és un sí.
Ell és una benedicció, eh? Entenc?
És una benedicció. És una benedicció. Però, i precisament, al final aquí, és el concepte conegudíssim, Nietzsche, que és amor fati, cosa que porto tatuada, per cert.
Ja, sí o no?
Sí. I que diu, bàsicament, que vol dir amor al destí. No? Amor al destí, no en un sentit determinista, sinó allò que ha de passar. No?
Vale.
Per què és important amb la redenció, Nietzsche? No? Perquè Nietzsche no t'està dient que acceptis la teva vida, com farien els estoics, que dèiem l'altre dia. No,
sí.
No t'està dient que l'acceptis, que bueno... No, t'està dient digues que sí. O sigui, és una diferència per mi fonamental. Una cosa és acceptar, que és passiu,
sí.
I l'altra és dir sí. No? Nietzsche t'està dient tot això que t'ha passat forma part de la vida i ho has de voler. O sigui, has de voler el que et passa. No? Aquesta és la gràcia de per això Nietzsche, per ell, el destí és atzar, perquè... tu sempre vols el que et passa, que sigui l'atzar, i per tant és destí, que bueno, això és un altre tema, però és, el que està fent aquí és ressignificar-ho tot. Vull dir, t'està dient, vale, potser la vida hi ha molt dolor, però hi ha aquell instant on diries que sí. Perquè tots hem viscut instants on diries sí, jo tornaria a viure la vida
només,
eternament.
Només per això, eh?
Només per això.
Sí, és veritat que...
I llavors,
què ens passa?
I fa un invers, una camina a la concepció del temps. O sigui, perquè el temps passa de ser algo quantitatiu, que és, per mi és antihumà, perquè això que el temps sigui sempre igual, un, dos, com el segon, no té cap sentit. La vida no funciona així. O sigui, no? A mi em semblen un invent super horrorós els rellotges. O sigui, és una cosa terrible. O sigui, és com... Em sembla artificial, fred, disciplinari, absolutament, no? És antialliberador, perquè...
El que és antialliberador és que tu estigues dient això i tu portis rellotge i jo no, eh?
També sí, exacte, no? Perquè estic obsessionat amb el temps. Perquè estic obsessionat amb el temps.
Sí?
És una condemna. És horrorós, estic tota l'estona mirant el rellotge.
O sigui... Hi ha un moment que m'hi dedico, també.
I al final, la cosa és que... Si valorem més la qualitat que la quantitat, en termes temporals, no? Perquè la vida humana té més a veure amb la qualitat que no pas amb la quantitat. O sigui, al final, quan tu penses en la teva vida, no penses com cada segon d'aquesta vida. Penses en els esdeveniments qualitatius.
Exacte.
Són els que et formen com a persona.
És igual el temps que hagi durat.
Exacte. Sí, el important és que ha passat, no?
Sí.
I al final aquí doncs, t'estàs reapropiant del temps, t'estàs reapropiant de la teva pròpia història, no? Perquè al final, això ja com tancant una mica, jo sempre dic, no, que som sers literaris, no?
Sí.
I el ser humà és un ser literari, fonamentalment, no? Que és com que es construeix històries i som una mica el que ens diem nosaltres que som, no? I precisament la redenció té molt amb quines històries expliquem i quines no. O sigui, va molt per aquí, no? I com narrem els esdeveniments, no?
La redenció... per si mateixa és molt filosòfica en tant que per fer redempció ens hem de mirar-nos cap endins? És el pensament més autocrític que tenim, la redempció?
La redempció és, perquè si una redempció real i no un compliment del propi fetitxe, que això seria una cosa molt diferent,
sí,
això
sí,
pot
sí.
ser molt narcisista i pervers.
No, estem parlant de la
veritat,
la jo crec que m'he equivocat amb això... I per tant...
La redenció com és una perspectiva pura, no? Sí que tindria molt d'entrada a un mateix, no? I sobretot de claredat, de certa sinceritat i honestedat amb un mateix.
Bueno, d'entrada i de sortida, també, perquè després t'has d'explicar
el
món.
És un moviment doble. Clar, és un moviment de per això és un anar i un tornar. Vull dir, és un girar-se cap endins per anar cap enfora, no? Que això és algo molt pròpiament filosòfic, no? És un embolco cap a dins... Però el maco és que la redenció té a veure amb actuar al món. O sigui, és un tema que és una acció. O sigui, redimir-se és una acció, no és un tema passiu. És jo faig una interiorització d'algú i ho materialitzo al món.
Està molt bé que avui ens parlis de redenció per la gent que evidentment no hi és a la ràdio amb pantalons militars. És l'hora del tuit del Leospluga. Saps això?
Sí, i tant, ja està. Ja, jo ho he acceptat. He acceptat el meu destí, amor fati.
Per qui no ho sàpiga, s'acabi incorporant aquest programa quan els dilluns ve Leospluga a donar-nos aquestes classes sobre filosofia. Li vaig dir fa 2 setmanes, escolta, que tens un Twitter que està molt bé i aniré agafant tuits teus. El darrer que has publicat, llegeixo tal qual, eh? Voy a hacer detox de Twitter indefinido, espero que al menos una semana, porque estos últimos días... me está raspando mucho todo. Os dejo por aquí lo que dice... ¿Com es pronuncia això?
Natalia Ginsburg.
Ginsburg sobre Dickinson, eh?
Sí.
Leed-les les dos.
Patapam.
Vull començar per allò de l'inici.
Sí.
Fer de trucs de Twitter és una redempció?
Uf, no, tant de bo.
No, eh?
No, no, no. És un tema de no vull dir salut mental, perquè avui és el dia de salut mental i seria obrir un tema important.
No, n'hem parlat,
però...
N'hem parlat i, de fet, la Nila, que ens ha visitat, uh-huh. que tenia la malaltia de la bipolaritat, uh-huh. Deia ella, les xarxes socials poden fer molt bé, però també poden fer molt mal.
Sí, és un arma de doble fil, no? I mira que a mi m'agrada molt Twitter, però necessitava desconnectar una mica, sobretot per un tema de l'addicció digital, vull dir, això és un...
Sí,
honestos, clar, estem absolutament addictes.
Has aguantat 5 dies, veig?
5 dies i sense ganes de tornar,
Sí?
Sí, estaré 5 dies més com a mínim, segur.
T'ha costat?
El primer dia, sí.
Sí?
El primer dia, sí. I després, també, sobretot per temes d'actualitat. Però bueno, també està bé estar una mica desinformat de tant en tant, Que si no, es passa malament.
No m'ho diguis, això, a la ràdio. Que has d'estar informats sempre, sobretot amb els bolletins horaris d'aquesta casa. Qui és Ginsburg?
Natalia Ginsburg és una autora italiana, una escriptora molt coneguda per l'obra Lèxic familiar. Antifeixista, lluitadora, li van matar el marit de tortures, i una escriptora espectacular. El llibre que estava llegint es diu... no m'ho preguntis mai, o preguntar-m'ho mai, o alguna cosa així, d'ètic de llibres.
Sí.
I espectacular. Té una escriptura que és una cosa que jo no havia vist fins ara. Increïble.
Qui és Dickinson, a part d'un whisky?
Emily Dickinson... És un bon whisky, no? Però Emily Dickinson és una poeta molt bona, molt, molt, molt bona, que jo sóc absolutament fan dels seus poemes a la mort.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Aquí no parem.
Hi ha filòsofs que parlin sobre les xarxes socials?
Ui, sí, però són molt pesats, Jo és que sóc una mica...
Per què?
El que més ha escrit sobre el tema serà Byung-Chul Han, segurament.
Sí?
Però és un autor que jo ho sento molt, però em fa molta mandra. És com... Porta 10 anys traient el mateix llibre amb diferents noms i no para d'escriure. Senyor, para de treure llibres. O sigui, treu 3 o 4 llibres a l'any. És impressionant, lo d'aquest senyor.
N'hi ha uns quants,
N'hi ha uns quants, sí. Jo no sé com us ho fan.
Uns quants. Em deies la mort,
Sí.
T'agrada com a tema?
Ostres, sí. Que m'estàs llançant aquí al dardo per la setmana que ve.
Dilluns?
Bueno, doncs som-hi.
Sí?
I tant.
Leo Espluga, com sempre.
Un plaer.
Gràcies.
Vagi molt bé.
Ràdio Estel. Sense distància. El panorama informatiu i l'anàlisi de cada dia sobre l'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Una vegada més us vull recordar que hem de fer tot el possible per no malbaratar l'aigua. Però estarà bé que avui fem un repàs de per on es pot perdre aigua a casa i quin és el volum que això representa.
L'aigua i la vida.
En dos casos concrets que són molt habituals a casa. Per un costat, deixar una aixeta oberta i per l'altre, la cisterna del vàter. Sabeu quin és el volum mitjà d'aigua que surt per segon d'una aixeta? Doncs jo us ho dic. Cada segon que deixem aquesta aixeta oberta, gastem un litre d'aigua. Un litre per segon. I atenció, durant una dutxa de 5 minuts consumim el que es veu una persona durant 2 mesos. Segur que dit així us ha impressionat. I encara una altra dada. Cada vegada que fem actuar la cisterna del vàter se'n van 10 litres d'aigua tassa avall. De vegades està bé quantificar aquestes accions en litres d'aigua perquè siguem més conscients i que ens ho repensem abans de deixar l'aixeta rejant a cor que vols. Sempre podrem fer alguna cosa si hi pensem i ens posem en acció.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel, escoltant sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Els dilluns són Òpera Rock a la Caravana de Ràdio Estel.
I com que són Òpera Rock i arribem a 6:15 de la tarda, saludem a aquesta hora Maria Boronkova. Ella és directora d'escena especialitzada en òpera i divulgadora musical, que cada dilluns la tenim a la Caravana. Maria, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Què tal tu?
Avui sí que sí, eh?
Sí.
Acabem
sí,
Mozart.
Sí, sí. Eso espero.
Sí, sí, ara sí.
Home, és interessant, però igual ho acabem avui.
Sí.
Vinga, va, som-hi. Som-hi.
Dels clàssics, eh?
Home, sempre. És per allò de... Ja t'ho deia, que la gent... Ah, doncs sí que el conec, sí. Sí que m'agrada, sí. Okay.
Escolta, fem una mica un resum de tot plegat,
sí.
Per situar-nos on érem.
Exacte, exacte. Perquè ja estem a l'episodi 3, refresquem una mica la memòria, d'acord? Vinga, va, anem amb la vida de Mozart així en un pim-pam-pum.
Va.
Vale, nascut a Salzburg, això ho sabem.
Sí.
Vale? Amb 4 anys comença a tocar el clavicèmbal, i de forma fantàstica.
Vinga.
Al 5 composa les seves primeres obres. Al 6 comença la gira, o el que jo anomeno la vida de los Jackson 5. Sí. Que va, recordem, amb la germana, la Nanner, que sí. Tocava esplèndidament. Mozart es dedicava a fer peripècies, a tocar cap per ball i coses així, i el pare, el representant una mica explotador, jo no l'he dit, però esto es así. ¿Vale? Això, els 6.
Vale.
D'acord, als 8 tenim ja la primera composició, i no una qualsevol, sinó una sinfonia.
Ahí es va.
I aquí comencen les expectatives del pare controlador de dir el meu fill serà el millor compositor del món, caigui qui caigui. D'acord? Què passa? Que amb tot això, als 14 ja tenim primer fracàs a París. I ja ve el Mozart adolescent, rebotat amb la vida, ja per l'adolescència i després, perquè, clar, ell havia de ser el millor compositor del món, però això està complicat com 14.
Clar.
Qüestió. Aquest rebotat ja arriba als 15 anys, que ja viu el fracàs a nivell personal, que comença a veure que la feina del músic ni és tan xachi, ni és tan molonga, ni estoy todo el día con María Antonieta ni en Palacio, sinó que he de treballar per guanyar els meus calarons i
això més, costa més.
Home, clar, sí, i a sí. Més per encàrrec, sense llibertat creativa. No, no, tu ara me compones una missa i me la compones como yo te digo.
Venga.
I allà vinc a composar, tot disgustat, vinc a fer classes allà amb els nens, tot disgustat. Qüestió que està tan i tan disgustat que s'acaba barallant amb la persona que li estava donant feina, que era el príncep Arxer Duc Coloredo,
sí.
Que era alhora el jefe del seu pare, es rebota, aneu tots a la porra i es fa el que jo li dic autònom. Se'n va a viure a Viena i a buscar-se la vida.
Pobre, per si no en tenia prou es fa autònom.
Sí, sí,
pobre.
No sabia què es feia,
no.
Moricionet meu.
No, no, no.
Qüestió, i ara ja ens situem a Viena i
sí.
Dels 20 a 25 ell comença a tenir una vida absolutament esbojarrada de Rolling Stone. Hemos pasado de la Jackson 5 a los Rolling Stones.
Un pas, un pas.
Sí. I venga fiesta, venga diversió, bueno, vamos, a tope, a tope, a tope, fins que ens plantem als 25, que és on ens vàrem quedar.
Què passa als 25,
Maria? Que coneix l'amor de la seva vida.
Ara, ara.
Ay, la Constanza Weber, y son felices, y se quieren mucho. Se ponen mucho los cuernos, pero se quieren un montón. Tope, d'acord?
Vale.
Sí, això és el que succeeix. Es casen clandestinament, perquè la família està en desacord, viuen feliços, comen perdissos o perdius, ara no sé com diu, i Mozart, a la fi, comença a petar-la molt fort com a compositor.
Ja li tocava també, eh?
Sí, pobre, la veritat és que sí, perquè mucho del ego pues, se queda ahí por el camino quan et diuen això que fas no va.
Sí.
I això m'ho han preguntat aquests dies després del programa, deien, per què el criticaven tant? Per què no va? Bueno, doncs, jo ho he d'explicar, 5 segonets de
sí, nou.
Passa que el públic a vegades es rebota perquè sí.
Ah?
Aleshores, tu saps allò que passa ara pues, potser amb el reggaeton o amb l'electrolatino, que la gent
sí.
Diu, es que todo suena igual, la música ya no se toca como antes.
Sí.
Antes era mucho más elaborada. ¿Vale?
Ya lo de antes y els dantes.
Exacte. Què passa amb el classicisme?
Sí.
Doncs que la gent deia la música ja no se hace como antes. Per què? Perquè antes venia Bach i tota la patuleia que feien barroc.
Sí.
Tu t'imagines una església barroca, oi?
Sí, tant.
Tu veus allò, totes les filigranes...
Recarregadeta, supermega.
Amb la música passava exactament igual. Hi havia no una línia, hi havia 2 línies, 3 línies, 5 línies, totes sonant a la vegada. Una filigrana compositiva d'una complexitat que ni Schopenhauer, una cosa tremenda. I què va passar amb el classicisme? Doncs que es va rebotar contra això. Van dir, déjate de 6 voces sonando a la vez, vam a poner una línia de cançó així ben xula, sí, un acompanyament ben pegadizo, i escolta, no serà complex, però te irás a tu casa tarareando.
Clar, i deien...
Exacte.
Davant de sis, un nano...
Exacte. Que, els del barroc deien, esto es una porquería, ¿dónde está Rafael? M'explico.
No, està molt bé que expliquis això, perquè sí, és veritat que no s'entenia perquè Mozart deien, no acabava de...
Per què no encaixa? Correcte. Per què no encaixa? Bueno, m'agrada. Perquè pues, era com Rosalía con su nuevo álbum, ¿no?
Exacte.
Es que antes molaves. Pues una mica passava això. El barroco molava i el classicisme, val, no. Qüestió, què fa Mozart per petar-la al final? Mm-hmm. El Jackson 5 va de gira per tota Europa. Qüestió que se'n veu de tot el que estava de moda a tot arreu. I com el xaval era un geni, va aplicar tots aquells coneixements allà a la seva genialitat innata de la simetria, la rítmica, composar per qualsevol instrument del món. Qüestió, va saber llegir el criteri del públic i va saber aplicar-ho. I què succeeix? Que fa un duo que és el còctel explosivo.
Ai.
Sí, amb el seu llibretista, Lorenzo da Ponte, que era un paio que volia trencar esquemes, no volia fer libretos encursetats, ¿vale? Per una banda, tenia temes controvertits, després profundament emocionals i complexes, i posa sobre l'escenari personatges absolutament mundans de la vida quotidiana, com criats, pagesos, però els desenvolupa com grans herois de supermegagestes. Què fa Mozart per la seva banda? Agafa tots aquests esquemes musicals que dèiem del classicisme i se'ls passa una mica pel forro del peu.
Mira-li.
Sí, i diu, respectaré el classicisme, però li otorgaré personalitat a la música. Els personatges sentiran i la música parlarà. Vale. Qüestió, s'estava avançant al romanticisme.
Oh.
Claro, era trencador. Veníem, que si filigranes, després, que si me voy a mi casa tarareando una canción. I ara Mozart diu, saps què? Vaig a fer un poti-poti. Els meus personatges sentiran coses.
Era massa modern per l'època?
Molt, sí, molt, eh? molt. Ho era. El que passa que, com respectava els esquemes clàssics, què vull dir-te, aviam? Què vol dir un esquema clàssic? Doncs jo t'ho explico molt ràpid. Mm-hmm. Toca l'orquestra, vale? Canta la cantant. I ho canta tres cops, seguits. Per què? Perquè te'n recordis, perquè no tens el disco. Val. Així ja te'n vas a casa tararejant. Mm-hmm. Després torna a l'orquestra, un poquito de danza, torna a cantar el cantant, amb filigranes precioses, boni. Oh, que maco, quines variacions, que maco. Fin. Vale? Ja està.
Val.
Aleshores, Mozart això s'ho peta una mica i diu... No t'ho repetiré, sinó que faré que la història avanci i que la música no sigui maca pel fet de ser-ho, sinó que acompanyi el que el cantant m'està explicant.
Val.
Però que soni clàssic, que no es queixi ningú. Què passa? La peten. La peten.
Clar.
Aleshores, us he portat un fragmentet, molt petitet, de la meva òpera preferida d'esta unió, que és Don Giovanni.
Home.
I vull que us hi fixeu, perquè esto no suena a composició cookie que bailes de puntillas. No, no. Aquesta senyora està tan enfadada que diu, ¿dónde está el bárbaro este? Que como le encuentre el destrosso per tot arreu,
sí, eh?
I li arrenco el cor aquí, ara mateix, on és que li faig una sangria.
Tan enfadada.
Sí, digueu-me si sona o no sona això.
M'agrada molt perquè ella està molt enfadada.
Molt.
I ell... Hombre, és que m'estic imaginant
del
marit que torna molt tard a casa. Saps el que et vull dir? Ell dient, no, cariño, que és que he ido a Portabaco, un momentito.
No, és que, de fet, és
i ella, però com a que he ido a Portabaco?
No, és terrible. És que és
imaginant això al cap.
És el criat que diu, ai, pobreta, quin greu.
És el criat, eh?
Ai, pobreta, quin greu, no sap que hi ha 200.000 igual que ella, quin greu.
M'encanta.
Fantàstic. Doncs, Giovanni, un dia en parlem en profunditat,
sisplau,
perquè no té pèrdua. Bueno, qüestió. Recordem, Mozart, tremendament prolífic en aquests anys de la seva vida, 25-26, està, vamos, a tope, a topíssim. Recordeu que en el moment de la seva mort, amb 35 anys, tenia més de 600 obres compostes.
Res.
Sí. I ara, per fi, en aquest moment, sembla que Mozart l'està petant. Mira, composa per Haydn, que en aquell moment era un compositor així top, 6 quartets de corda. I en escoltar-los, el propi Haydn va a buscar el Leopold, el pare aquell, tan pesat,
sí.
I li va dir, poso a Déu per testimoni i afirmo que Mozart és el més gran compositor que he pogut conèixer.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Dit per Haydn,
sí,
que ahí es nada.
Sí. Està molando muy fuerte en aquest moment. moment, vale? Mozart també, com està molant molt fort, entra a la francmaçoneria, d'acord? I és una de les personalitats com més xachis del moment. Ell i la seva dona Constança, que també molava un canyo.
Val.
Així que la petaven a saco, però...
Ai, sempre hi ha un però.
Però, ja ho sabem, jo no mai porto tot feliç, no es pot. Hem dit que tenien un tren de vida que era un non-stop, vale? De dispendis, de festes, de viatges, estades balnearis, gires, concerts, bolos, els nens, composar, tocar, estrenar... Bueno, no parar, vale? La vida de l'artista, un poco. Qüestió que la salut de Mozart comença a minvar. Comença a patir una espècie d'insuficiència renal i el ritme de treball, que no para mai, doncs no ajuda gens.
Clar.
Qüestió, les seves darreres obres ja comencen a rebre un entusiasme, diríem que moderat. També ja s'ha separat de Ponte i aquesta fantasia que havien creat junts comença a davallar. Qüestió, quan ell comença a fracassar, no només li afecta la part econòmica, sinó a nivell anímic, comença, com a qualsevol músic, doncs, enfonsar-se. Va. Qüestió, el 1787, el Leopold, el pare aquest que diem tan present, tan controlador, mor.
Ai, pobre.
I Mozart es queda absolutament devastat.
Ah, era el seu protector, no?
Era tot.
Sí, clar.
Era absolutament tot.
Era
millor o pitjor, però era el seu món sencer, qüestió que queda completament afectat. Els encàrrecs cada cop són menys, els concerts i actuacions d'en directe també, i una mostra molt clara és que la flauta màgica, que ara per nosaltres és, oh, Dios mío, ¿cómo la peta?
Sí.
Doncs no.
No?
Va ser el penúltim encàrrec operístic que li van fer a Mozart, i li va fer un col·lega.
Ep.
Sí. Emmanuel Schikaneder, que era un compi de la lògia maçònica. I què va passar? Que lamentablement la gent va dir, però què és esta fantasia maçònica que no entiendo? O sea, aquesta dama de la noche, el rei sol, pues no entiendo
preciosa.
Nada. És preciosa, però la gent no va entendre res. No va entendre res, va dir, a mi esto no me gusta, me voy a mi casa. Clar, qüestió que Mozart està devastat. Així que en aquell moment, que era en realitat l'apogeu de la seva composició, vull dir, la seva obra ja era clarament la base que marcaria el final del classicisme, l'inici del romanticisme, això que tu deies, però si la flauta era preciosa, si el Mozart del final era el millor que tenim. Però és que la gent en aquell moment no ho sabia, i ell cada cop estava pitjor i més fluix de salut, i més fotut, i més trist.
Emocionant jo sol aquí a l'estudi, perdoneu, eh?
Home, és que és preciós.
És preciós.
És preciós. Sí. Bueno, continuem. Mozart es troba en una situació econòmica lamentable. La salut de la Constança també està fotuda. Els encàrrecs no donen de ser. I tots els amics i coneguts que li havien fet préstecs, doncs, s'havien baixat del carro, perquè la fama del brillant compositor que tenia antanyo ara semblava res, un record llunyà. I tots aquells compis maçons, ja de cop, ja ni eren tan compis ni tan res.
Mira'ls.
Sí, has vist? Cuando hay, hay, y cuando no hay... Ui, ui. Qüestió, la seva salut empitjorava de forma galopant. I en aquells dies rep un encàrrec que ens ajuda encara més a reforçar el mite del gran Wolfgang Amadeus Mozart. Apareix a casa seva un home vestit de negre que no vol revelar la seva identitat i li encarrega la composició d'un rèquiem, que és una missa de morts. Com a bon workaholic, ell accepta, tot i que les seves condicions de salut, ja hem dit, són bastant pèssimes, i a més es troba immers en la composició de la que seria la seva darrera òpera, la Clemenza di Tito, per celebrar la coronació de Leopold II. I tant capficat estava en aquesta feina que va com mig oblidar el rèquiem. Qüestió. Un mes més tard, quan Mozart està amb la seva dona a punt de pujar el carruatge que l'havia de portar a Praga, per la sonada estrena, la misteriosa figura va aparèixer, segons el propi Mozart, del no-res, per dir-li: em deus una missa de difunts. Esclar, en aquest moment Mozart es queda profundament torbat i sent que aquella figura negra és la seva pròpia mort, que ve a buscar-lo i que està obligat a fer aquell funest encàrrec que sembla que va dirigit a ell mateix.
Maria, em deixa explicar una coseta?
Sempre.
A mi em van explicar que amb aquest Lacrimosa de Requiem la música aconsegueix plorar per primera vegada.
Jo també ho noto.
I ho trobo excels. Ja sé que queda molt pedant, però és excels.
Però és allò que dèiem. Per primer cop un compositor fa que la música parli, i no amb paraules, sinó amb notes. Ens parla d'un sentiment. I tot el que m'ha explicat abans, imagina't com estava ell. Si no plora aquesta música, quina ho ha de fer? Exacte. Oi?
Sí.
És una passada.
Continuem amb Mozart, va.
Sí, d'acord. Doncs estem amb Mozart, que composa malalt. Però tan, tan malalt, que és el seu deixeble que li ha de transcriure bona part de la partitura perquè ja està amb tremolors a les mans. Està tan, tan, tan malalt que en arriba el moment més corprenedor, que és aquest que estem sentint, la Lacrimosa. Wolfgang mor sense haver conclòs el que seria el seu darrer alè com a compositor.
M'agrada molt, Maria, perquè dèiem a l'inici la música plora, no? Però amb aquest... Jo, de veritat, estaria hores parlant només del Requiem de Mozart.
Sí,
i aprenent, sobretot
jo
aprenent
també,
de coses del Requiem de Mozart, perquè al final sembla que la música s'alci cap als cels, no?
Correcte. És com la seva ànima pujant. És com retratar musicalmente tu muerte. És una mica macabre, però és preciós. És, no sé...
Beneït sigui aquell senyor de negre que es va presentar un dia a casa de Mozart.
Sí, sí, perquè fixa't tu que ara sabem que realment no era la parca. Aquest senyor no...
Era un senyor dit i fet.
No, de fet era un enviat del comte Franz von Walsegg. Sí, que volia un rèquiem per la seva difunta esposa. Però què passava? Que ja hem dit que els drets d'autor durant el classicisme... No. Què li passava a von Walsegg? Doncs que ell era compositor a casa seva. Dolent. De nassos. I va dir, però este es mi momento. Li demanarem a Mozart, que ara està mig a l'oblit, que em composi un rèquiem, me'l faig passar per meu i quedo bé amb els col·legues. Sí.
Lleig.
Molt lleig.
I a més per una missa de difunts.
Molt lleig, lleig. No. Bueno,
no facis això.
Home, i ja que hem de desmuntar mites, doncs mira, no era la muerte. No era un senyor emmascarado terrible. No, era un senyor aprofitat que volia fer-se seu.
Sí.
Qüestió, sigui com sigui, Mozart va morir amb 35 anys, sense pena ni glòria.
Res, eh?
Res. Tenia 4 xavos a la butxaca, només la caronava la seva missa de morts, i a més és que va acabar amb una fossa comuna.
Ai.
És que a dia d'avui no sabem del cert on està Mozart. Va acabar amb una fossa comuna, després el van traslladar a un cementiri, no li van trobar els ossos, van trobar una màscara, van... Bueno, o sigui, una cosa trista de dir, però aquest home, el més gran geni de tots... Pues nada, sin pena ni glòria. Sí,
pobre.
Terrible.
Sap greu, eh?
Però, alerta, perquè va deixar un llegat d'una obra monumental.
Sí.
Va fundar les bases del romanticisme en la composició a tots els nivells, perquè no només musicals, sinó també narratius. Va ser un geni com pocs ha donat la història. I recordem que també va ser un nen trencat, un amant de la bona vida, un enamorat de les bromes escatològiques i una figura que marcaria un abans i un després en la història de la música, no aleshores, sinó fins a dia d'avui i lo que nos queda.
Com a música i com a divulgadora musical, Maria?
Digue'm.
Ara ens deies, Mozart va morir als 35 anys. T'has imaginat alguna vegada si hagués durat més, Mozart?
Jo crec que seria Rosalía. No, de debò. O sigui, si teniu l'oportunitat, fixeu-vos en els acompanyaments. Dèiem que hi ha una simplificació durant el classicisme. Fixeu-vos les línies d'acompanyaments. Són rock, són pop. T'ho prometo, o sigui, aquest senyor estaria fent adlibs com si no ho viera un mañana. Estic convençuda. Però del, vamos, del cert, del
sí,
cert.
Eh?
Sí. És que ho vaig dir al programa anterior. Seria el Cetangana de l'època. Todos los palos, todo me interesa, todo me gusta, quiero más, todo... Sí, és el que penso, absolutament.
Ha revolucionat encara més la música? Es podia...
Sí.
Sí, eh?
Estic segura. Amb el camí que va iniciar... Y ya que tu último Mozart, que ya le estaban diciendo no entiendo tu música, no entiendo la flauta, no entiendo el rey, ¿qué estás haciendo? Home, era l'inici absolut. O sigui, imagina't també com seria Beethoven si Mozart hagués durat 10 anys més.
Oh!
És que és... Clar. Clar. Aviam, no sé si
per sort... Clar, després ve tot el que ve, eh?
Evidentment.
Clar.
Clar, no sé si per sort o per desgràcia Mozart mor sense descendència, perquè van sobreviure dos fills, però cap d'ells no va tenir més fills, amb la qual...
La saga Mozart
empieza con el padre i acaba con el hijo.
Sí.
Vull dir, esclar, no sabem què podria haver passat, però jo crec que Mozart era absolutament imparable i que no ho hagués deixat mai.
Farem una cosa, hem tardat 3 programes en explicar del tot la biografia de Mozart. Jo crec que s'ho mereix.
Jo també ho crec.
Don Giovanni. Quina peça ens portes?
Us he portat... És que m'agrada molt Don Giovanni, un dia us l'explico sencera. Vale? Com que us he portat la part més agressiva, on hi ha una dona molt enfadada perquè l'han deixat tirada com un... Us n'he portat una que està encantada de la vida. Us he portat un moment d'absoluta seducció. És Don Giovanni al costat d'una camperola. I Don Giovanni li diu... Mira, ¿ves todo eso? Pues ahí haremos el amor todo el rato.
Oh.
I ella, que està a punt de casar-se, li diu... Ai, no puedo, espera que voy. Ai, no sé si debería, espera que voy un poco más. I us porto un dels fragments més sexy de la història del classicisme.
Sí, eh?
La xidarem de mano de Don Giovanni, a veure si us agrada.
Maria, gràcies. Fins al proper dilluns.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Gaudiu de Mozart.
La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Va, doncs, esperant que hagueu gaudit d'aquest Mozart i d'aquest Don Giovanni. Primer programa de la setmana, com diu aquell, check, superat. Fins demà. Demà hi tornem a partir a les 3, amb més caravana, amb més bon humor i amb més continguts. Com deia, nosaltres hi tornem demà. Mentrestant, gaudiu del que queda de dia. Adéu-siau.